aquí i amb tu.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. 58 dotacions dels bombers, 50 de les quals terrestres i 8 aèries, treballen per apagar un incendi forestal situat entre els municipis de la Torre de l'Espanyol i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que afecta com a mínim 40 hectàrees de mosaic agroforestal, segons la definició que n'han fet els agents rurals. És la primera estimació, tot i que no es descarta que la xifra final superi amb escreix. L'avís d'aquest foc ha arribat a 2:45 de la tarda, han informat els bombers, que també apunten que les tasques d'extinció es prioritzen el flanc dret del foc, que té més propagació a favor del vent. En aquest sentit, els bombers alerten que hi ha marinada que reforça la zona. Des de Protecció Civil s'ha recomanat que la gent no s'acosti a la zona. Podem parlar més que la Martolina Divina, l'única botiga de discos que queda a Osona, baixa la persiana. Tancarà definitivament el 31 de juliol després de 27 anys d'activitat. Els canvis en el consum musical fan impossible la viabilitat econòmica de l'establiment. Natàlia Peix, el 9FM, bona tarda.
Bona tarda. Miquel Noguera, el propietari de la Martolina Divina, admet que la decisió de tancar ha estat difícil perquè de la seva gran afició per la música n'havien fet una feina. Tot i que darrerament hi ha hagut un repunt de vendes de vinil, no és prou gran per compensar la forta davallada del consum de música en disc compacte. Noguera ho explicava en una entrevista a la xarxa.
Potser ens haguéssim pogut reinventar amb una altra mena, amb un altre sector, que el disc potser no hagués estat l'element principal o d'ingrés econòmic. En tot cas, no n'hem sabut més, o potser també el cansament fa molts anys. Tots els indicadors i els inputs que ens arriben són que això se'n va a l'aigua, no? Llavors vam dir, escolta, doncs va, no, potser no cal, no? Hem arribat fins aquí, fantàstic.
Amb la desaparició de la Martolina Divina, Vic també perd un establiment que programava activitats com presentacions de nous treballs discogràfics. Noguera diu que no ho feien amb la pretensió d'erigir-se com agents culturals, sinó amb ganes de posar un granet de sorra més en l'activitat cultural de la ciutat i de la comarca.
I parlarem també de l'Acadèmia del Cinema del Català, nomenament dels membres d'honor, Josep Maria Codina, Canal Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda. La Casa Museu Alegre de Sagrera de Terrassa, la seu modernista més cinematogràfica, ha acollit aquest migdia l'entrega dels 6 nous premis d'honor de l'Acadèmia del Cinema Català. Els nous membres de l'Acadèmia són el polifacètic home de teatre Hernán Bonín, el director, guionista i productor Jordi Cadena, les actrius Carme Elias i Assumpta Serna, la muntadora Helena Jaume Andreu i l'empresari i exhibidor cinematogràfic Pere Sallent. La presidenta de l'Acadèmia ha destacat Terrassa com la ciutat de l'audiovisual per a la seva incorporació a la xarxa de ciutats creatives de la UNESCO en l'apartat del cinema. Escoltem Isona Passola.
Perquè Terrassa és patrimoni fílmic de la UNESCO, primer. Està a la xarxa de ciutats creatives d'Europa, segon. Té la filmoteca amb tot l'arxiu de conservació. Té l'ESCAC. O sigui, més coses no hi poden haver a Terrassa. Hem dit, tant reconeixerem. Els acadèmics reconeixerem aquest important patrimoni, aquesta important aportació que fa a Terrassa al nostre cinema.
La gran festa d'estiu del cinema català continuarà demà als jardins del Parc Audiovisual, on per la catifa vermella desfilaran els actors acadèmics més destacats i més de 400 convidats en un programa especial que aquest dijous retransmetrà a la xarxa per a les televisions locals de Catalunya.
I acabem parlant d'esports. En hoquei i herba, la selecció espanyola es veu les cares avui amb Sud-àfrica. El combinat espanyol mesura forces a partir de les 7 de la tarda amb les sud-africanes en busca d'un lloc a la final de les hoquei sèries i una plaça al preolímpic. I fins aquí les notícies.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Una de les notícies que ens ha portat el company Ivan Fernández al llarg de la tarda ha estat la mort d'aquest home a la platja de Castelldefels, un senyor de 59 anys. Bé, doncs, vigileu, perquè a Castelldefels, com a moltes altres platges del país, hi ha bandera groga. Bandera groga, és a dir, bandera de precaució. Suposem que per l'estat del mar, aquesta marinada que està bufant aquests dies, està aixecant el mar i provoca que hi hagi aquestes banderes grogues. No a tot arreu, no a tot arreu. Hi ha platges, per exemple, ara veia a Mataró, la bandera és verda, però en canvi les platges del voltant les banderes són grogues. És a dir, vigileu, perquè ens podeu trobar que intentant fugir de la calor, intentant refrescar-vos una mica, assumiu més riscos dels que realment cal que prengueu. Repeteixo, les banderes estan per fer-li cas. De fet, hi ha ajuntaments que han aprovat ordenances sancionadores a tota aquella gent que no obeeixi el color de les banderes, i ens podíem trobar més casos com el que malauradament hem hagut d'explicar a aquesta hora de la tarda. En resum, bandera verda, cap problema. Bandera groga, precaució, molta precaució. Si sou destres en la natació i no us allunyeu gaire, doncs endavant. Però si no és el cas, millor no banyar-se. I bandera vermella, prohibició de bany a qualsevol persona, sigui o no destra, estigui o no acostumada a nedar amb aigües obertes. Aviam si així entre tots aconseguim minimitzar els efectes de la manca de seny moltes vegades i de sentit comú de determinades persones. Més enllà de tot això, a l'hora d'anar a la platja, també demà, perquè aquest vent persistirà, estigueu atents i informeu-vos abans de la bandera que hi ha aquella platja que vulgueu visitar. Nosaltres acabarem, com sempre, posant punt i final a les 7, però abans sabent la darrera hora del que pugui estar passant a les Terres de l'Ebre, on el vent està complicant i molt les tasques dels bombers de la Generalitat. Si hi haguessin novetats importants, d'ara i fins a les 7 ens en fem ressò. Ben trobats.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I anem a saber el preu del peix a la cofradia d'Arenys de Mar. Ens n'anem cap allà i tenim el Martí Cadellans. Martí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, nois. Ha arribat al punt final de la subhasta.
I sempre, sempre fregant aquest darrer moment de subhasta de peix aquí a Arenys de Mar,
Digue.
Sí. Escolta'm una cosa. Com ha anat la venda del peix avui?
Bé, mira, hem acabat ara amb 651 cubetes de peix avui. Avui he fet una miqueta també de ventet, ahir va ser pitjor, però avui n'ha fet encara una mica. Ja hi ha hagut, solament aquest dematí, unes 1.700 caixes de seitó. Al dematí en 5 barques, és a dir, que la barca ha portat 400 caixes, 4 barques, i una altra de 200 i pico, més o menys. I el preu s'ha aguantat bé, bueno, ha baixat una mica perquè era peix, ja, però s'ha anat sobre 12, que pot ser la caixa, 15 euros, i s'ha anat fent així. I els onsos també ha seguit el mateix de la tradició. Aquest matí s'ha vengut uns 400 quilos i a la tarda 300 quilos més dels onsos. Hi ha hagut un preu variat perquè els onsos més granadets ha baixat avui una mica sobre 9-8 euros. Ja. El gros. Però el petit s'ha pagat a 14, 15 i 16 euros.
Déu-n'hi-do. Per tant, s'està enganxant peix, pel que dius. És a dir, hi ha bona pesca.
Sí, aquests dies, el que passa és que ara aquest temps ja el que sí que comencen a fallar són les sèpies. Perquè quan ve tant de calor, les sèpies no es pesquen. Se'n van la part més fresca del fondo del mar. Se'n van més que el fondo, se'n van.
Val.
Digues.
No, és a dir que bona època pel seitó, per exemple, i pel sonso, mala època per la sèpia.
Sí, que n'hi ha poca de sèpia. Ara mateix que hem de vendre la gamba, la finera ha portat uns 90 quilos de gamba, més o menys. Ha portat 25 quilos de petita, més ha portat, uns 80 quilos de mitjana i uns 15 o 20 quilos de grossa. Això és la que pot portar més, però la proporció era 60, 50, 40 quilos de gamba a totes les barques que hi han anat avui.
Déu-n'hi-do. I s'estaven en bé o no? Sobretot la grossa, bon preu?
La petita m'ha acabat a 30 euros, la mitjana m'ha acabat a 44 euros, i la grossa l'ha començat a 70 i pico euros i hem acabat a 75.
Bueno, està bé.
Sí, gràcies a Déu, aquests dies s'està pagant bastant la gamba.
Per tant, estem en bona època. El sonso, quan arriba la calor forta, s'amaga també, no? És una mica com la sèpia.
No, el sonso no s'amaga. El sonso n'hi ha tot l'any, el que passa que hi ha temporades que no el troben perquè és quan al principi acaben de fer la llet. Diguem, acaben de desovar i tot així que s'amaguen després.
Ja.
Però això és quan després acaben de fer-ho. I diuen que els grossos es mor, que són aquests que fan la proporció que hi hagi més cria, aquests en sentit de tradició que es fan grossos i es moren. Però sempre n'hi ha, no són sols.
Doncs aquest és una mica el preu d'altres espècies, de moment res, no? És a dir, aquest peix blau, aquesta mica de marisc i...
Maire també n'hi ha hagut, però també n'hi ha hagut, escamalà també n'hi ha hagut, peix d'escatabó ha fallat una mica... perquè no es poden creure una miqueta de ventet, no han pogut anar-hi, però n'hi ha hagut una mica de tot. Pops, també hi ha hagut pompos de roca, a barques de 50-70 quilos de pop de roca, que també els hi ha anat bé de preu.
Sí.
Jo dic, molt bé.
Bueno, doncs ha sigut unes bones jornades de pesca. Veurem aquesta setmana com pinta amb aquest ventet, que pel que sembla... Ja, està...
El ventet d'aquí va ser més ahir. Avui menys, i s'espera que en dos o tres dies estigui tranquil·lament bé, estiguem bé.
Bueno, doncs millor. Escolta'm, que no hi hagi ventet. Que es protegeixin els pescadors, amb tant de sol i tanta calor demà, ja aniran en
compte. Sí, no, ja ho saben, ja van frescos, ja porten toldos, ja tenen aigua a bordo de sobre, si no es foten una mangarassa en mar, això tenen l'aigua gratis en mar.
Sí, això és veritat. Martí, que vagi molt bé. Sí. Moltíssimes gràcies, mestre.
Vinga, bona tarda a tots vosaltres.
Ara a veure, molt bona
tarda. Adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I avui volem repassar una història de mar que té a veure amb l'ametlla de mar. I és que aquests dies que estan de festa a l'ametlla per Sant Pere, sembla que s'inaugurarà una exposició que recollirà part de la història d'entitats que han tingut a veure i molt amb el mar. Daniel.
Doncs sí, exactament, de l'Escola del Pòsit de Pescadors. Una escola que va néixer l'any 24, ara explicarem el perquè, i que va durar fins ben entrada la dècada del 70. És el resum, la història que ha recollit l'historiador local Javier Figueres, que algun cop l'he tingut aquí al Far, i que aquesta exposició, justament a petició de l'actual confraria de pescadors, doncs s'estrenarà, s'inaugurarà amb motiu de les festes de Sant Pere, les festes del patró dels pescadors. En parlem amb l'historiador local Javier Figueres. Javier, benvingut, bona tarda.
Bona tarda.
D'una escola del Pòsit, que d'escoles del Pòsit, doncs si mirem al país, a Catalunya, n'hi ha hagut a molts llocs, i que... Ports, Vilanova, Palamós, Tarragona, si anem cap al sud a Castelló... Per tant, eren unes escoles que existien, però que podríem dir que tenien una filosofia d'aprenentatge o d'ensenyament una mica més avançada per l'època en la qual doncs, parlàvem d'escoles nacionals, no?
Sí, en realitat el que era l'escola del Pòsit tenia una finalitat clara, que era la de proporcionar als alumnes, a part de l'ensenyament general... un ensenyament, diguéssim, teòric, pràctic del món de la mar que els permetés apropar-se a aquella realitat del que seria algun dia el seu futur treball. Unes escoles, a part, que neixen amb un esperit molt important promogut per Alfredo Saralegui i amb una filosofia de... seguint les filosofies com per exemple de Victoria Kent, que el que pretenien era redimir la classe pescadora en aquells temps tan menyspreada, entre cometes.
Quan parlem d'Alfredo Saralegui, parlem d'un dels impulsors, podríem dir, de l'actual Institut Social de la Marina, més o menys?
Sí, aquest senyor era un marí i tenia com a objectiu prioritari dignificar la feina dels homes de la mar i apropar els fills, els pescadors, a la cultura, en un temps en què el mariner era molt vulnerable davant de les maniobres dels cacics que podien haver en diverses localitats.
I aquí és una miqueta, si ara anem cap a l'Ametlla de Mar, cap a la Cala, on rau l'inici d'esta escola del Pòsit, que comença l'any 24, el 1924. Perquè en aquella dècada hi ha una divisió política dels pescadors, de la societat de pescadors de Sant Pere, de l'Ametlla de Mar, ideològicament més vinculada a les dretes, doncs, amb desavinences amb els pescadors d'esquerres, aquests acaben creant el Pòsit de Pescadors. Aquest és un moment important al municipi. De fet, en la seva curta història, és un dels moments amb més fractura social, no?, de principis del segle de XX.
Sí, en realitat la fractura aquesta arribarà... La fractura comença ja l'any 13 o 14, arran de la intromissió del que més tard serà alcalde de la localitat en la dècada dels anys 20, i entre cometes també el que es considerava com el cacic local. I aquesta trencadissa arribarà fins pràcticament al final de la Guerra Civil. Amb la intromissió d'aquest personatge hi ha un sector que es mostra refractari a combregar amb les seves imposicions, voldrà separar-se i voldrà explotar tot el que és la indústria pesquera sense la necessitat d'intermediaris. I així neix el que és primer el Pòsit de Pescadors i després, amb tota la filosofia aquesta que portava darrere Alfredo Saralegui, l'escola del Pòsit, més tard, en la postguerra, Escola d'Orientació Marítimo-Pesquera.
Per tant, en aquesta escola, a part dels aprenentatges d'ensenyament general, per entendre'ns, hi havia una peça, uns ensenyaments molt orientats a formar aquests joves, aquests infants, per poder anar a treballar a la mar d'una forma més capacitada de la que tenien aleshores.
Jo crec, pel que he pogut anar esbrinant, que tot era a nivell molt, molt teòric, perquè la part pràctica, hem de pensar que els alumnes, als 10, 12, inclús en edats més prematures, abandonaven l'escola, no? Però almenys tenien uns coneixements teòrics que els podien valer en algun moment determinat. I el percentatge d'hores que dedicaven a l'orientació marítima i pesquera, dintre del que era l'educació general, suposo que a la setmana no passaria de les 2-3 hores.
Per tant, bueno, tampoc no és que s'expliqués massa de matemàtiques, de llengua i...
Sí, la part de matemàtiques era important, la part de geografia també, i llavors depèn de l'època, per exemple en la postguerra la formació de l'espíritu nacional i la religió ho van impregnar pràcticament tot, i les gestes dels líders més destacats de la Guerra Civil, no? Però ja t'he dit, bàsicament era un percentatge d'hores bastant reduït a la formació de pesquera.
Per tant, pel que explica i pel que entenc, el que es feia era aprofitar aquesta mena de la formació pesquera per formar-los en totes les altres coses que no tenen a veure amb la pesca, és a dir, en matemàtiques, en llengua, amb el que es pogués, amb ciència, amb el que es pogués, amb geografia, és a dir, intentar que la gent sortís el més preparada possible d'un àmbit no pesquer.
Sí, hem de pensar que l'objectiu prioritari era que els fills dels pescadors fossin homes que es poguessin defensar dignament davant d'intromissions, com he dit, d'algun cacic o alguna cosa. Perquè els pescadors, a principis del segle XX, eren una classe que estava denostada, estava realment menys valorada, i entraven directament al món de la mar molt prematurament. 8-10 anys ja podien veure gent que anava a les embarcacions. Per tant, se tractava de formar-los durant l'espai de temps més llarg possible, que moltes vegades no passava dels 12 anys.
Has mencionat la postguerra, Javier, i cap aquí vull anar, però abans, curiositat, aquesta escola neix el 24, s'acaba el 72, però hi ha un període de la Guerra Civil, sí, i fins i tot un parell d'anys abans, en què documentalment no hi ha informació. Sí. Què passa aquí? Què és el que passa en aquests anys que ballen? Tenint en compte que l'escola, ara te'n preguntaré, què passa també que continua l'escola a partir del 40, un cop ja estem en període de postguerra, en plena dictadura franquista, perquè es mantingui aquesta escola creada, podríem dir, des de les esquerres, del progressisme.
Sí, gent de pensament més esquerra. Doncs el període de finals del 33 fins a l'any 39-40 no tenim constància de cap professor, més concretament del 30, de finals del 33 al 36 ja no sabem res. És molt difícil saber si va haver algun professor que va estar a l'escola com a interí, però hi ha un fet que marca que podria ser que hagués tingut conseqüències importants. La revolta del 34 aquí a l'Ametlla va estar originada per pescadors del pòsit d'esquerres, la revolta d'octubre del 34. Fins i tot els dirigents del pòsit van ser encausats per rebel·lió, i com està passant ara amb els nostres líders polítics. Podria ser, i jo aquí tinc serioses dubtes, que un cop va passar la revolta popular contra precisament l'alcalde, que era el que controlava el pòsit de dretes, doncs que l'entitat fos suprimida políticament.
Quan parlava que l'escola és d'esquerres, és d'esquerres o estem parlant d'una escola fundada per l'anarquisme?
No, a veure, dintre dels dirigents de la cofradia, el que havien eren gent que havia begut en idees anarquistes, però sobretot en idees socialitzants. Tenien les arrels al socialisme, de fet, durant la Guerra Civil, quan després se fa una cooperativa pesquera, ho fa sota les sigles de la UGT, també CNT, no? Per tant, no és que l'escola fos realment d'esquerres, perquè el que pretenia, i fins i tot el professor, el primer professor que van tenir, era un professor que era totalment contrari a les idees d'esquerres. I aquí hi ha un fet luctuós que li va passar pobre, que també hi ha molt a estudiar, que és que este senyor l'any 33, quan abandona l'Ametlla, se'n va a Solsona, després recala a Móra d'Ebre al 36 i a principis del 36 és afusellat. Per tant, hi ha moltes llacunes que haurem d'estudiar amb el temps.
Per fer tota aquesta investigació, Xavier, ja has hagut de parlar amb fills d'aquests professors, alguns encara estan amb nosaltres, però d'altres doncs ja són part també de la història. Has hagut de fer una recerca també documental, també fotogràfica. Què veurem en aquesta exposició? Perquè em sembla que precisament el professor tindrà un pes molt específic, no?
Sí, realment, més que parlar de l'escola en si, perquè és bastant problemàtic, perquè hauríem de parlar d'activitats, programacions, i això seria en farragós, i el que he volgut retratar és l'ambient de l'època i connectar-lo amb la personalitat del professor. Veurem 12 panells en els que hi ha una informació d'uns 25-30 folis, amb molta quantitat de fotografies relatives a l'època, relativa als professors, i que comprèn des de l'octubre del 24 fins al 1972, quan les escoles del pòsit ja comencen a decaure i a passar-se els professors passen a ser mestres nacionals.
Per tant, en aquest sentit, serà un repàs també important a la societat calera, perquè, i com a curiositat, Xavier, tu vas ser un dels darrers alumnes d'aquesta escola del pòsit.
Sí, jo vaig ingressar a l'escola del pòsit l'any 62, amb 6 anys, vaig estar-hi 6 anys, vaig conèixer l'escola, podríem dir, de postguerra, encara que no sigui tant de postguerra, però els himnes patriòtics, tota classe d'himnes, el mes de Maria, i cançons populars espanyoles, moltíssim. I sobretot a l'atenció als aspectes religiosos, formació de l'espírit nacional i totes aquelles coses que van abarcar el temps de postguerra i que al meu temps, que estava llunyà ja en aquells anys 40, per tant, l'any 62, doncs encara van viure bastant intensament.
Unes històries que es podran visitar al Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar a partir d'aquest dissabte, a les 12 del migdia, s'inaugura amb motiu, a més, del dia de Sant Pere, aquesta festa major d'estiu de l'Ametlla de Mar. Què ha après també vostè, Xavier, després d'esta investigació, en la qual ni forma part també de la seva història? Què ha servit també una mica, o què permetrà als caleros i caleres visitar aquesta exposició, o a la gent de fora del municipi, perquè aquesta exposició estarà oberta durant tot l'estiu al públic, saber més de com es formaven els pescadors de fa 30, sí, 40, 50, 60 anys.
Sobretot el que pretenem en aquesta exposició és fer un homenatge a aquella gent que va ser molt valenta, que va separar-se de la societat de pescadors, va crear el pòsit, en un temps molt complicat, perquè els diners els tenia la persona del pòsit de Dretes, i per accedir a la compra de motors, a la compra de materials, van haver de fer autèntics esforços per a poder tirar endavant, i sobretot per dignificar-los, perquè tenien com a objectiu prioritari, doncs, el que dèiem abans, que els fills de pescadors fossin homes honrats, dignes, capaços de defensar-se, i que tinguessin sobretot accés a la cultura com una forma d'alliberament d'altres tipus d'opressions.
Xavier, li agraeixo molt que ens hagi apropat aquesta història tan important i tan enriquidora, d'aquesta escola, aquesta iniciativa de l'escola del Pòsit. Ha estat un plaer reflexionar-hi avui, Xavier Figueres. Moltíssimes gràcies, historiador.
Gràcies a vostès.
A reveure, molt bona tarda. Històries que tenen a veure amb el mar i que ens porten a altres èpoques.
El Far. Ràdio L'Escala.
La Xarxa.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Desplega l'equipatge i entra antics vestits de clown, treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua. Somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era més vella. Hi ha un circ que s'estrella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estrella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. Que m'ha vist créixer, llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son, i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un centre sol que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Que avança, que avança. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa. La mateixa que m'ha vist
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Segueix la llum del far.
L'estiu té una gastronomia pròpia, l'estiu té una manera de menjar un tant diferent, molt lligada al fet de sortir de casa, fins i tot a uns àpats que puguin semblar o puguin ser una mica més lleugers, o no, però que en tot cas ens convidin a apropar-nos a una gastronomia de proximitat, de mar. Avui volem parlar d'una cuina que ha fet fortuna últimament arreu, gràcies sobretot a algun programa de televisió. Cristina, de què volem parlar avui?
Doncs mira, volem parlar de l'espet, aquest peix de temporada. Los espetos, sí, sí. És aquest peix de temporada poc conegut, però hem de dir que molt saborós i amb potencialitats, tant culinàries com gastronòmiques. I en parlem, si et sembla, amb la copropietària i chef del restaurant Mary Lou de l'Escala, la Mary Jaques. Bona tarda, Mary.
Hola, bona tarda.
A veure, El Espeto, per qui no es miri aquesta sèrie famosa d'aquest canal espanyol, què és l'espet?
L'espet és un peix blau, és un cosí germà de la barracuda, no és barracuda, la barracuda és un peix molt, molt més gran, és un peix bastant econòmic i jo el cuino de diverses formes. És un peix molt i molt saludable, no és molt conegut perquè no s'engafa molt, però a nosaltres ens arriba aquest peix. I molt bo.
No se n'agafa molt, però sí que es pesca, doncs, aquí a la nostra costa.
Es pesca amb el palangre, amb el tresmall i amb les barques d'encerclament. Sí, amb les tres maneres de pescar que tenim aquí.
Per tant, no és sardina. Atenció, l'espeto no és sardina.
L'espeto que parleu vosaltres m'assembla que és l'espeto de la forma que cuinen a Màlaga.
Sí,
l'espeto, com fiquen la canya i la sardina. Això no, això és un altre peix,
Espera't un moment. Anem a parlar amb un convidat. Ivan, qui ens ho pot aclarir tot això?
Doncs sí, si parlem de l'espeto, jo crec que és obligatori fer parada a Màlaga. De hecho, el espeto es originario, tiene su origen en el sur de España, y aunque pueda parecer un plato muy fácil, requiere de cierta técnica. Nos vamos para Málaga para saludar al gastrónomo y autor de la enciclopedia de la cocina malagueña, Fernando Rueda.
Fernando, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Buena tarde. Oye, el espeto, ¿no es una sardina?
No. Yo he estado oyendo al anterior con tertulio.
¿Sí?
Y vamos a ver, es un error absoluto. El espeto es la caña en sí, que es de la palabra espetón, que puede ser de aluminio, será de caña, como bien han comentado. Espeto es la caña. Lo que se clava por similitud, se dice espeto de... Puede ser de sardinas o de cualquier otro pescado. En Málaga se espeta sardinas, cualquier tipo de pescado, incluso calambrecas, cualquier tipo de pescado, ¿no? La técnica de clavar en el espeto se llama espetar. La técnica de asarlos es amoragar. Amoragar del buraca en árabe, que significa quemar. Es como cuando lo pones ahí. Pero puede ser cualquier pescado. Lo que su compañero ha dicho, y es correcto, es que todo el mundo asimila espeto a la sardina, porque el primer espeto que se vendió al público en 1882, ¿sí?, eran espeto de sardina, porque la sardina es la más barata de estos pequeños pececitos que hay tanto por Málaga, ¿no? Entonces, sí, se vende el espeto de sardina, pero puede ser cualquier pescado, ¿eh?
Mary, ya está, ya lo hemos aclarado, eso lo hemos aclarado, lo hemos aclarado esto, Mary.
Sí, sí, yo creo que es la forma de hacer el peix.
Sí, sí, la forma de hacer el peix, efectivamente.
Exacto.
¿Cómo se hace esto? A ver, es decir, el espeto es el palo y, bueno, sardina o calamar o hasta si quisiéramos gamba o penca.
Sí, vamos a ver. Cuando el animal, el pescado es pequeño, lo que hay que hacer es arrancharlos. Se entiende por arranchar, colocarlos todos más o menos iguales con un poquito de sal, y el amoragador, que es el que lo hace, la gente llama espetero, es incorrecto, el amoragador. Mira, te voy a hacer un paréntesis curioso, que a la gente le va a gustar, sobre todo en Cataluña, como concepto andaluz.
¿Sí?
La gente de Málaga, la gente de la mar, la gente esa que vive en el rebalaje, que se llena de salitre todo el día, ¿no? Cuando ven a un guiri, a un extranjero que se ha quemado con el sol, no dice se ha quemado, dice se ha amoragado. porque es amoragar es quemar en la zona esta de aquí, ¿entiendes? Entonces, para amoragarlas, lo que cogen es que hay que clavarlas todas iguales. Esto es, pasar de esta forma que la caña pase justamente todas por un lado exacto de la espina sin que se rompa. Y hay que ponerlas para que la espina es la zona que está dando al calor. El calor tiene que estar hecho de tal forma que el aire esté desde el mar hacia el interior, ¿sí? para que dé el resplandor del calor cuando están clavadas en esos montones de tierra que el nombre es balate, en esos balates. Entonces, cuando el calor le da y se ha quemado y se ha endurecido, entonces es cuando le pueden dar la vuelta. Si lo hacen al revés, esto es, si ponen las cañas con las sardinas o el pescado, sobre todo sardinas, si son sardinas y está dándole el calor solamente por la parte donde está la carne sin la espina por medio, sí, se caería al suelo y se quemarían y se irían de tierra y se perderían. Esa es la técnica de espetarlas, ¿no? Espetarlas y de amoragarlas. Pero cuando son pescados grandes, como por ejemplo la breca o el yubarro, como decimos nosotros allí, o el yubarret, o sea, el pescado más grande, ¿sí? El yubarro, así decimos en Málaga, estos se meten por la boca y se clavan de tal forma que la espina pase igual. La espina es la primera parte que da al calor, que da al fuego.
Toda una técnica esto, es decir, no es aquello de una barbacoa, cuatro palos, tres peces y tira para adelante. Es toda una técnica.
Pero hay muchísima documentación y muy antigua. La gente se cree que es algo moderno, en absoluto. Hay datos desde el siglo XIII, o sea, que no estamos hablando de hace un cuarto de hora ni tonterías, ¿no? Hay incluso documentos gráficos, porque ya hay cuadros que se conservan en Málaga de 1879, por ejemplo, como es la monaga de Horacio Lengo, donde vemos los niños de lo que hoy día sería el Limonar, zona privilegiada de Málaga, donde están niños. No sé cómo llamáis allí a lo que es el pescado de descarte, que también llamaban aquí bastina, que es lo que no quería la gente de la mar,
¿sí?
Ellos haciendo un espeto de sardinas tal como lo vemos hoy día.
¿Sí?
¿Y por qué con caña? Porque toda la ribera malagueña,
¿sí?,
tenía antiguamente cañas que el mar arrastraba o estaban hasta en línea del mar. Estas cañas verdes tienen una ventaja.
¿Cuál?
Es que están verdes. Esa es la ventaja. Y por lo tanto no se queman con el calor del fuego.
Claro.
Ahora, no sé vosotros ayer iba con Neis para la administración, ¿no?
¿Sí?
Pero aquí abajo han cometido un error terrible, que se han dicho que por higiene tienen que ser los espetones o espetos,
¿sí?,
tienen que ser de metal. Y eso es un craso, terrible y profundo error.
Porque
al ser muy fácil, porque hacer de metal, el metal calienta por dentro también la carne. Y la carne, aquí la gente de la mar le llama, ¿sí?, tienen que estar sorollas. Zorolla, que es un término que está en el diccionario de la Real Academia, ya en desuso, significa que tiene que estar crujientes por fuera, pero blanditos y crudos por dentro. Y eso es imposible hoy día con el metal, ¿no?
A ver, espera, se lo pregunto a Mary. Mary, ¿sabes algo del aluminio, hierro, lo que le obliga a la normativa? ¿O no?
No, pero tiene toda la razón. Aquest noi, o sigui, l'alumini el que calenta i el couràs massa la sardina per dintre. S'ha de fer amb la canya, això. Això és exacte.
Qué fuerte. Oye, aquí se hace en la playa esto, ¿no? En Málaga lo hacéis en la playa.
No. Es obligatoriamente en la playa.
Ah, obligatoria.
Claro. Vamos, es que hay una cuestión. Una cuestión que es natural. Es que salvando muy, 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 muy raros días al año, que apenas se cuentan con media mano, el aire siempre va desde la mar hacia el interior.
Ah, vale, claro.
Desde el rebalaje del interior. Entonces, originalmente se ponen dos montañitas de tierra, que el nombre correcto es balate, también está en la Real Academia el término muy antiguo, aunque no significa exactamente lo mismo. La primera montaña, la más al norte, en este caso la más hacia el interior, es la que sostiene la leña de olivo, fundamental,
¿sí?,
olivo, ¿eh?
¿Sí?
Que ya está hecha ascuas, no arde, es ascuas.
¿Sí?
Y el primer montoncito, que está más cerca del rebalaje de la mar, es en el que se clavan los espetos. Entonces, antiguamente se hacían en el suelo de la mar. Yo lo he visto de pequeño, pero yo ya soy mayor, bastante viejo, y los he visto de pequeño en la mar, ¿no? Pero hoy día son barquitas que están sobre un eje central y se mueve en función de por dónde viene el mar. Si es levante, si es poniente o si es terral, la alineación del mar es distinta y, por lo tanto, hay que orientarlo de otra forma que el aire siempre venga desde el mar hacia el interior y no dé a las sardinas de las que varía.
Vale, eso obligatoriamente. Mary, ¿qué te parece? A ver, venga, va, como cocinera. Va,
tendríamos adelante. Que probarlo que viniera para acá y que nos lo haga. Esto es su fórmula, que debe ser buenísima.
Tenemos buenos amigos allá arriba, encantado.
Hombre, condimentar poco, ¿no? Sal y poca cosa más.
No. Solo tiene dos aliños obligatorios.
A ver.
Dos. Salitre.
Sí.
Y sal, que es lo mismo.
Vale.
Pero decimos salitre, que es el aire de la mar y un poquito de sal. Solo, sal gorda. Solo.
Y ya está.
Nada. Res de res.
Oye, una cosa, espérate un momento. Vamos a poner la línea. Déjame saludar a una invitada,
claro,
que nos está escuchando. Judit, ¿con quién hablamos?
Doncs la nostra propera convidada és Sara Lapeira. Ella es nutricionista y nos va a explicar todos estos nutrientes que nos aporta el SPET a nuestro organismo y qué cantidad es recomendable comer a la semana.
Sara, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buena tarde.
Buenas tardes. Claro, cocinado así en barbacoa, solo con sal, y es de lo más sano que puede haber, ¿no?
Sí, súper, súper sano. En verdad se recomienda un montón porque lo recomendamos los nutricionistas entre 2-3 veces a la semana, el pescado azul, porque lleva vitamina A, vitamina D y omega 3, y en verdad sí, es súper sano todo.
Por tanto, se puede comer 2-3 sí, veces a la semana tranquilamente.
Sí, la recomendación es esta.
O 7 días a la semana.
O cada día.
¿Qué quieres decir? ¿Que aquí en Málaga hay gente que cuando empieza la temporada, venga, macha martillo, o qué?
Sí, me ha gustado mucho lo que ha dicho la compañera nutricionista, ahora sí, yo me digo la alimentación también. Efectivamente, la carga de omega 3 es excepcional. ¿Sí? Yo muchas veces cuando doy charlas de este tema digo que me parece lamentable que tengamos que tomar botellas de leche con omega 3. Cuando tú tomas un par de espetos de sardinas y tomas más omega 3 que todos los días un vaso de leche con ese añadido. Pero bueno, a lo que digo, sí, en Málaga hoy día se puede tomar sardinas prácticamente todo el año, aunque no es correcto, ¿no? El refranero popular es maravilloso, ¿no? Es sabio. Y dice cosas tan preciosas como las sardinas por San Juan llenan de pringue el pan. O fíjate qué cosa más divertida dice: si quieres mal a tu vecina, dale en marzo una sardina tan seca, no tan buena. Pero lo dicen también al contrario: si quieres matar a tu mujer, dale una sardina por San Miguel, si ya están malas.
Vale.
Pero lo bonito es las sardinas de virgen a virgen. Y en Málaga hay dos vírgenes maravillosas: la Virgen del Carmen y la Virgen de la Victoria. Julio, agosto y principio de septiembre.
Claro, que son los meses buenos. Oye, vamos, déjame hacerte una pregunta más y ya me quedo con me quedo hablando de otras cuestiones con las invitadas. Vamos a poner los pelos de punta a la nutricionista, va. Porque muy sana comerla, pero ¿con qué la acompañáis para beber?
Bueno, te voy a poner los pelos largos hoy día ahora. No. Yo tengo muy muy claro, aunque no te lo creas, y siendo del sur, yo bebo mucho fino y tal, no bebo vida larga, pero sí me vuelve loco el cava o el espumoso. ¿Mm? Creo que el cava aunque me cuesta, yo lo he dicho muchas veces, no porque esté hablando con vosotros, para mí es una vida perfecta para la sardina. Tiene mucha grasa y... Por ejemplo, la gente en Málaga las toma con el vino tinto de verano que lleva casera, y la casera ¿sí? le aprieta el gaseoso que va a permitir que se abra en boca y pueda limpiar, o vale, con cerveza. Bueno, creo que un buen cava es perfecto para un espeto de sardinas.
Yo lo de la cerveza y la manzanilla, yo creo que manzanilla tiene
bueno,
que
bueno,
estar...
Bueno, exacto, manzanilla también es mejor.
Yo es que creía que me ibas a decir lo de la manzanilla, digo, vamos por
no,
ahí.
Yo no tengo prejuicios locales ni geográficos en absoluto, sino todo lo contrario, yo quiero lo mejor de cada sitio para saborearlo y disfrutarlo. Hoy mismo estoy en un pueblo de la provincia de Córdoba, me he puesto... bastante regular de buen fino y bebo todos los días manzanilla, me parece magnífico y muy bueno, pero el cava creo que es la vida, el cava ¿sí? por su gaseoso es la vida que le puede ir mejor porque es la que mejor lava la boca, toda la grasa que tiene, que como tu compañera nutricionista ha dicho, la grasa que tiene la salina como pescado azul, que es mucha, un vino tinto se va, se pierde. Tomarse un buen vino tinto o un buen vino blanco con una salina es tirar el dinero.
Y tanto, yo también estoy de acuerdo contigo. Oye, te dejo ir. Un día vamos a hablar del mero, que yo creo que el mejor mero que me he comido en mi vida lo he comido en Málaga. Oye, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Un placer, encantado. Y gracias por contar con nosotros.
Un abrazo, hasta luego, Fernando.
Hasta luego.
Ese és l'espeto aquest que dèiem, però ara estem amb la Mary Jaques, que és copropietària del restaurant
Mary.
Però anem a l'espeto peix, l'espet, que em deies abans. Escolta'm, aquest es pesca aquí, a la nostra zona, no? Mary.
Sí, es pesca aquí a la... Nosaltres a l'escala es pesca amb palangre o amb tresmall i amb les barques d'encerclament, també.
Correcte.
Com la sardina o l'anxova, a l'escala es pesca molta anxova i es pesca així, amb l'encerclament, que se'n diuen les trenyines.
És de la família, no? Com deies abans?
Són peixos blaus, sí. Sí, avui aquest senyor parlava molt de la sardina, però aquí mengem molta anxova, també, i anxova fresca, feta de diverses maneres. Però, bueno, anàvem a parlar de l'espet. Sí, l'espet és un altre tipus de peix. És peix blau, però vull dir, el cuinem de tres maneres, també.
Com es cuina?
Jo el cuino de tres maneres. Jo faig l'espet a la donostiarra, un clàssic, jo el filetejo, el passo per la planxa i després faig un all amb vinagre i una mica de bitxo i oli. I això és a la donostiarra, l'espatlla, també es diu. Després el cuino a l'all i pebre, això és molt típic de la zona de València. Nosaltres aquí a l'all i pebre, com que jo soc de família de Riumors i de l'Escala, fem una mica l'all i pebre, també. I després el faig amb un curri verd i amb llet de coco. Això és una mica d'influència asiàtica, però és un peix molt greixós i li va molt bé. També sempre el filetejo i amb aquesta manera del curri saltejo d'unes verdures, afegeixo la pasta de curri, una mica de llet de coco, marco el peix a la planxa i li dono 4 minutets de cocció amb la salseta i el passo amb una cassoleta a la taula. Molt bo.
De fet, és un peix petit, per tant, entren 3, 4, sí. 5 o 6 unitats, per entendre's.
Bueno,
no?
hi ha diferents mides, eh? Vull dir, hi ha espets que fan 40 centímetres de llarg, i pots fer 2 racions, quasi. N'hi ha de diverses mides.
I de preu? És a dir, és un peix... És dels peixos econòmics?
Preu econòmic.
Sí?
Sí, és un peix molt econòmic. És un peix que surt a 4 euros, 5 euros al quilo. No puja més de preu. Perquè tampoc és molt conegut, Vull dir, és el que passa amb aquests peixos low cost, que són molt bons. Cuidado, s'han d'agafar en el moment que toca.
Correcte.
Hi ha peixos que toca ara, un altre que li toca el mes d'abril, un altre que toca el mes d'octubre. Els peixos d'aquests més estranys, que podem dir low cost, són més econòmics, però no deixen de ser bons, Els peixos de mar, mentre siguin frescos, són tots bons.
Sara, aquesta tarda parlàvem, i m'agafo això últim que deia la Mary, aquesta tarda hem parlat amb el secretari general de la Confederació Espanyola de Pesca, hem presentat l'informe anual, i una de les qüestions més preocupants, de les tres qüestions més preocupants, una d'elles és que està baixant el consum de peix al nostre país. Ha baixat prop d'un 5% el darrer any, i diu que des de fa 6 anys ha baixat fins un 18% el consum de peix del nostre país. L'espet és un dels peixos econòmics que caldria que incorporéssim, no?, a la nostra dieta.
La veritat és que sí, la veritat és que és una llàstima que no es consumeixi tant peix. La qüestió seria tornar-lo a introduir i entendre que és un aliment molt sa i molt bo i que seria més fàcil pel consum que ens pot aportar menjar una ració d'espet, molt millor que anar a la farmàcia i obtenir suplements d'omega-3, que a vegades sempre tenim la sensació de, me prendré suplementació i acabaré abans. I te surt molt més car quan m'ha estat dient que són peixos molt econòmics, i jo crec que seria una bona forma de tornar-los a introduir, perquè 2-3 cops a la setmana s'hauria de menjar peix blau.
Dos-tres cops... Com? És a dir, sovint quan parlem de peix ens ve al cap tres maneres de presentar-lo. Molt condimentat, a la planxa o bullit?
Bueno, podríem fer-lo a la planxa, també el podríem fer en salsa, depèn de quina salsa, com estava comentant la companya. no tenim per què sempre entrar en planxa o bullit o fregit, ja no ho fico, però jo crec que, clar, ara estem aquí parlant de l'espet, però imagina't que un dia et fas un salmó al forn amb verdures, l'altre dia et fas l'espet a la planxa i un altre dia fiques un altre peix, ho estàs variant, la situació és que ho cuines el més variat possible.
I aquesta època que hi ha tant de peix blau va molt bé.
Sí, la veritat és que sí, i a part és que és molt sabrós, vull dir, millor que això.
Estem en bona època de peix blau, no, Mary?
I tant, i tant. Ara tenim molt de barat, molt de sardina, molt de... Bueno, d'espet, ja et dic, no s'engafa tant, però s'engafa. Tenim molta sardina. I tot ara, aquesta època, és la millor època per menjar peix blau. I, a més, té un gust espectacular. O sigui, et menges unes sardines i és glòria.
Ostres, m'esteu fent valigana.
I és senzill fer unes sardines, eh? Uau. És molt senzill. Fins i tot la gent té la mania de que a casa que fa mal olor, no el facis a la paella, fes-ho al forn.
Ah, sí?
I les sardines, les sardines no fan mal olor, fan olor.
Però sovint és per desconeixement de que s'ha anat dient que fan mala olor i no el cuinem, doncs el podem fer al forn, inclús al microones o a la papillot, hi ha mil i una formes de cuinar-lo llavors.
Exacte.
Si una solució, per exemple, algú que ens estigui escoltant i digui, va, doncs va, ara quan acabi el programa a les 7, com que les peixateries estan obertes fins més tard per allò que venen el peix que acaben de comprar llotja, compro unes sardines, però vull evitar això de l'olor, forn directament o fins i tot microones?
Sí, podries provar de fer-lo. Jo, de fet, al microones no l'he provat de fer, perquè a mi a la planxa m'agrada molt.
Jo és que soc molt de planxa pel peix, en general.
I no ho canvio, però de totes maneres a la papillot també es pot provar de fer.
Sí, la sardina sí.
Sí? Embolicar-la amb paper de plata i posar-la al forn.
Mm. Exacte.
Carai, mira. I això sí, com dèiem abans, Sara, amb aigua, acompanyar-les amb aigua, això sí,
Sí,
vale.
Sí.
Vale, no, abans...
Sempre.
No, em cava.
Jo... Bueno, si és un dia puntual, vale, però si hem de ser 3 dies a la setmana, com a que no.
No, home.
Vale, d'acord, et farem cas. Escolta'm, per tant, espet, sardina, peix blau, fins i tot salmó, m'acabes d'anomenar, qualsevol tipus de peix és bo. Compte amb calamars i sípies, que no estem parlant ben bé del mateix, no? O sí?
No, calamars i sípies són peix blanc, és diferent. I una altra cosa a comentar-vos és que el peix petit, com podria ser l'espet, la sardina, se recomana més, per exemple, 2 cops a la setmana i un altre cop, el tercer dia, seria un salmó, una tonyina, un peix més gran, per la quantitat de mercuri que tenen.
Ah, d'acord.
Clar, perquè el peix més gran té més quantitat de mercuri, llavors equilibrar-ho tot una mica.
Vale, peixos petits millor que peixos grans, una mica.
Sí, va. Això no significa que no n'haguem de consumir, però en menys quantitat.
Doncs, Sara, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat. Et farem cas, ja veuràs, aquest vespre puja el consum de peix a Catalunya en general, ja veuràs. Vale?
Esperem.
Vinga, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, nutricionista.
A tu, que vagi molt bé.
Fins després.
Gràcies.
Per cert, Mary, vosaltres també heu notat als restaurants que la gent demana menys peix o no?
En els restaurants ens passa que ens demanen molt de peix perquè la gent li costa cuinar la casa.
Sí, senyora.
Aleshores, jo, a més, a casa meva toquem molt de peix. I explico, jo tinc una cosa que és quan venen els clients a casa els explico com es fa el peix, perquè s'ha de menjar peix. O sigui, no hem de menjar 2 dies peix o 3, menjar quasi tota la setmana. Jo particularment quasi cada dia peix. Menjo un cop a la setmana carn. Però clar, també tinc el peix aquí al costat, en tinc molt i ens me'n el sé fer. Però un cop agafes el truquillo de com cuinar-te un peix, a vegades quan jo els explico als meus clients, després m'arriben a casa i em diuen, ostres, Mary, aquesta setmana ho he provat. Jo he fet un peix, he fet com tu m'has dit, no m'ha acabat de... Dic, torno a intentar. I acabo tinguent els meus clients que acaben menjant peix a casa, que també m'agrada.
Home, de fet, és veritat que de vegades... és que ens hem tornat molt còmodes, eh? I jo crec que el peix és la gran víctima de la comoditat social en la qual ens hem instal·lat. És a dir, la cosa que ja no volem moure un dit i de deixar que...
Que no vulgui moure un dit, que vingui a casa meu i ja li faré jo, no passa res.
Ah, vale, d'acord. Doncs, espera, doncs escolta'm, ja ho tenim
però...
fet.
Però...
Digues.
No, però que és, no és complicat. És més complicat fer una paella que a vegades cuinar un tallet de peix.
Doncs escolta'm, et farem cas, tu. Ja farem... I si tenim algun dubte, et truco i ens ho aclareixes, vale?
El el que faci falta.
Mary, t'agraeixo molt. El restaurant Mary Lou de l'Escala, moltíssimes gràcies i bona feina, gràcies. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu, gràcies.
Doncs ja ho sabeu, peix, molt important, peix, a tota hora i a tots els dies. Sovintejar peix gran, peix petit, però posar-nos-ho al cap, cal augmentar el consum de peix per la nostra salut.
És la llum del far.
I aquests dos darrers minuts del programa d'avui els hem reservat per fer una darrera hora de la situació que ens preocupa des de 2:45 de la tarda a la zona del Delta de l'Ebre, un incendi que porta cremant i que ha fet que durant la tarda, des que hem començat fins a aquesta hora, hagin augmentat significativament el nombre d'efectius que hi treballen. Fem un repàs final, Judit. Què en sabem a aquesta hora de la tarda?
Doncs a aquesta hora de la tarda sabem que de moment ja són més de 500 hectàrees de vegetació i camps de conreu afectades en aquest incendi que s'ha originat a les 2:30 de la tarda a la Ribera d'Ebre, entre Vinebre i la Torre de l'Espanyol, i estan treballant al lloc dels fets una 60ena de dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i 14 mitjans aèris. També hi ha activats agents rurals, Mossos d'Esquadra, agrupacions de defensa forestal, protecció civil, policies locals i el sistema d'emergències mèdiques. El vent de marinada continua complicant els treballs, especialment al flanc dret, on les flames han anat saltant pistes forestals i carreteres locals en direcció a la Palma d'Ebre. Hi ha 5 carreteres tallades al trànsit, la T-714 a la Torre de l'Espanyol, la T-2237 entre Vinebre i la Palma d'Ebre, la T-703 entre Palma d'Ebre i la C-233 entre Bovera i Flix, i la C-12 entre Maials i Flix. També s'ha evacuat ja gent de diversos masos de les zones de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials i Llardecans, i se'ls ha habilitat com a centre d'acollida al centre d'empreses de Flix. Està previst també que s'incorporin altres mitjans aèris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació per donar suport als mitjans que ja treballen a l'incendi. I els bombers de la Generalitat han activat també una maquinària pesada que també s'incorporarà a aquestes tasques d'extinció. I ja per acabar, el centre de comandament dels bombers està instal·lat a Vinebre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ways in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna ways in the gobble. Ways in the gobble, when I see it, I wanna see. When I see it, I wanna ways in the gobble.
Fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre cors i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes. És l'hora ja d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, seiem, fluixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda, te'n puc fer 25.
Hi ha un subtext que mai no evoluciona.
Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut a les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones.
Crispetaires del pop, lletres repetides. positives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot. Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix, però vestit de manera que sembli que anem millorant amb el temps.
Bona tarda, són les 7.